Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
En l'atenció mèdica varien en funció del lloc on es viu, és ben sabut, però posar-hi xifres sempre ajuda a calibrar la magnitud del desequilibri territorial, de la falta d'equitat. Posem d'exemple una persona al·lèrgica que necessiti que el visiti un especialista, un al·lergòleg o al·lergòloga. A Badalona o Sabadell o alguna de les ciutats de la regió metropolitana nord trigarà una mica més de 2 mesos a tenir cita, 67 dies de mitjana, concretament. Però si aquesta persona al·lèrgica demana hora amb l'especialista a les Terres de l'Ebre, s'haurà d'esperar 247 dies de mitjana. Això és una diferència de 6 mesos amb la regió metropolitana nord. Quan la llista d'espera és massa llarga, sobretot quan es tracta d'operacions, els pacients poden demanar el trasllat a un altre centre sanitari i tenen dret, però el Sindicat Metges de Catalunya diu que no és un procés ni àgil ni efectiu. I quin remei els queda, doncs, als pacients que esperen i desesperen per tenir hora amb el metge, per fer-se proves, per tenir un diagnòstic? La sanitat privada. La desigualtat territorial comporta també desigualtat econòmica.
Catalunya al dia.
De seguida en parlarem, sentirem també altres reivindicacions del Sindicat de Metges. Això el dia en què també recollirem l'advertència de la consellera d'Educació als sindicats amb qui el govern està negociant més sou i més recursos.
Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa.
Departament i sindicats s'han de tornar a trobar a les 3 de la tarda amb aquesta proposta, l'última que diu el departament que presentarà. Això després que ahir l'USTEC va sortir decebuda de la reunió que van tenir. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel. Sí, i això mentre avui hi ha vaga al Maresme i al Vallès. La protesta ha estat acompanyada avui també per talls de trànsit.
I com ho tenim a aquesta hora, equip viari? Clàudia Serra, alguna incidència?
No, ha estat un matí de trànsit molt complicat a Mataró pel tall de 2 hores de la C32, també als municipis propers perquè han quedat afectades les vies secundàries, però ara ja normalitat en aquesta zona. Les principals retencions les tenim a la B20 a Santa Coloma, direcció al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, sentit Llobregat, de Sant Adrià a la Barceloneta i a Ciutat Vella. Precaució aquí perquè hi ha un carril tallat per una avaria.
Sobre la pesta porcina africana, el govern estudia aixecar les restriccions a Collserola, però en tot cas seria molt puntualment i en circumstàncies concretes.
Veïns i ajuntaments afectats estan molt molestos per tants mesos de limitacions d'accés al parc i ja preparen un acte reivindicatiu per la setmana que ve. Sentim l'alcalde de Sant Cugat.
La gent ja està entrant perquè a la gent se li acaba la paciència. Jo no dic que sobretot a la serra de Collserola, no, però clar, la gent que té ganes és d'entrar.
I continuen arribant bones notícies pel que fa a les collites. Si ahir us parlàvem del préssec, avui de l'ametlla. La previsió és que la producció serà bona, millor que la de l'any passat.
I gràcies també, en aquest cas, a la meteorologia.
Enguany, doncs, hem tingut el pic als rastres, pic alineat. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
L'augment d'ametlla sortirà sobretot dels ametllers dels camps de regadiu, que com aquest any no tenien problemes d'aigua, produiran un 11% més, 8.000 tones d'ametlles.
Al camp, la cara ve avui són les alzines sureres de les Gavarres. Les està matant un fong que els provoca la malaltia de l'escaldat.
No a totes, sinó les que van pelar en els últims anys, quan hi havia sequera. Des del Consorci de les Gavarres, a més, es queixen que no hi poden aplicar el fungicida per eliminar aquest fong, perquè a Europa està prohibit.
No tenim el producte, però llavors què fem? Seguim pelant, fem una pausa i esperem a veure quins resultats podem oferir per donar unes consignes als propietaris per pelar amb més seguretat, o què fem?
I ara que falten 2 mesos i mig per al fenomen de l'estiu, l'eclipsi total de sol, avui, a més de saber quines activitats preparen a Tarragona, desmuntarem alguns mites sobre aquest fenomen.
És veritat que prima i que afecta els aliments i els animals? N'hem parlat amb experts de la Universitat de Lleida per treure'n l'entrellat.
Pel que fa al temps, Francesc Maurí, bon dia.
Bon dia.
Ja tenim a aquesta hora registres de rècord als termòmetres?
Encara no, però s'hi apropen. Ja hem tingut, però, la nit més càlida en la història de Catalunya en un mes de maig en un observatori. No a tot el país, però sí en un observatori, el de Portbou, amb 28 de mínima. Mai hi havia hagut una mínima tan alta a Catalunya en un mes de maig a qualsevol observatori. I la ciutat de Barcelona, l'observatori Fabra, ha tingut una mínima, de moment és provisional, de 23,4, que s'ha quedat a la mínima històrica més alta de 23,8 que en els registres des de 1914. Tot això a l'espera d'aquesta calorada, que ara mateix es deixa sentir molt. Tenim les temperatures més altes a aquesta hora del que portem de setmana. 36 a Cabanes, ara mateix a Vinebre, al Pantà de Siurana, 35 a Torroja del Priorat, Vallirana, el Montmell, Girona Ciutat, la Tallada d'Empordà, Anglès, a la Bisbal del Penedès o a Parets del Vallès, 34. Per tant, calorada que aquesta tarda ens fan sumar que podria batre alguns registres històrics i demà, en alguns casos, també.
Doncs ho explicarem. I en esport, Ricard Isidro, amb aquesta calorada, no sé si podeu preparar massa cosa.
Segur que sí. El que no sabem és com patirà Anthony Gordon aquesta calorada que hi ha a Barcelona. Anthony Gordon és un futbolista del Newcastle que viatjarà avui cap a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de convertir-se en nou jugador blaugrana. El cost del seu traspàs se situarà en 70 milions més 10 en variables. Pel que fa al Barça de bàsquet, Xavi Pascual diu que deixarà la banqueta a final de temporada perquè no es veu en cor de continuar el projecte. Mentre que el Girona continua debatent quin serà el futur a la banqueta, la Federació de Penyes del Girona ha fet un comunicat on reclama transparència i explicacions sobre quin ha de ser el projecte. D'altra banda, el Cèbol Torredembarra està pendent dels despatxos per saber si finalment podrà jugar la pròxima temporada a la primera divisió estatal femenina de voleibol, i el Pujol Mollerussa de bàsquet comença aquesta tarda la fase d'ascens a la segona FEB. En el primer partit de la fase de grup s'enfrontarà a la pista del Sueca a 7:15.
Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És la 1:07, comencem.
Catalunya al dia.
I comencem amb aquestes declaracions de la consellera d'Educació, d'Esther Niubó, que avisa que la proposta que avui farà el govern al sindicat serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. L'USTEC, el sindicat majoritari en l'àmbit de l'ensenyament, ja ha respost al departament que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de negociació que semblava, si més no, fa 24 hores força ben encarrilat i que des d'ahir al vespre que s'ha tornat a enrarir una mica. Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, la consellera Esther Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls en una compareixença al Parlament on ha presentat un nou pressupost absolutament eclipsat per aquesta qüestió. La consellera Ains insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que ja va signar el govern amb els sindicats minoritaris amb UGT i Comissions Obreres el mes de març.
Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula, per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
Doncs ja hi ha hagut resposta a aquestes declaracions que la consellera feia aquest matí. Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que Esther Niubó presenti com a definitiva i tancada una proposta que diuen que encara no està negociada.
Sí, exacte. En un comunicat, el sindicat diu textualment que la reunió d'aquesta tarda ha de servir per negociar amb garanties una proposta oberta i no per validar una proposta, diuen, de caixa o faixa. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC i són declaracions a aquesta emissora.
No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
També retreu al departament que no els hagi fet arribar aquesta proposta detallada i per escrit, com els han reclamat diverses vegades. La reunió reprèn a les 3 de la tarda al departament i USTEC recorda que qualsevol acord que en pugui sortir serà posat a consulta per al conjunt del col·lectiu docent i serà en funció dels resultats d'aquesta consulta que els sindicats valoraran si continuen o no amb les protestes.
Entesos, gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. I paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions de docents al Maresme i al Vallès. Mestres i professors han tallat diferents carreteres de forma intermitent. Al Maresme també s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró i a Bellaterra. Els docents s'han concentrat davant la Facultat d'Educació de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona. I cap allà podem anar a aquesta hora des de Bellaterra. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, sí, encara som aquí a la Facultat d'Educació. Aquí han arribat a partir de les 12 del migdia gent vinguda dels diferents municipis del Vallès Occidental, des de Barberà, Terrassa, Sabadell, Ripollet, Cerdanyola. Han vingut amb columnes de bicicletes i també a peu. Han arribat aquí i a partir d'aquest moment el que han fet i el que segueixen fent a hores d'ara és entrar a les aules de la Facultat d'Educació i demanar que s'aixequin les classes que s'estan fent. Alguns alumnes els han seguit i han marxat de classe i altres han continuat dins l'aula. Estan demanant que se solidaritzin amb ells, que són docents, i que això és el que lluiten ells perquè tinguin un futur, quan ells siguin professors, tinguin un futur millor. Abans de Bellaterra hem estat també amb els talls que han fet els professors, els docents, a la comarca del Maresme. Començaven a les 7 del matí a quarts de 8 a Canet de Mar, un tall molt curt de 10 minuts, i posteriorment un tall força més llarg, de més d'una hora, aproximadament dues hores, a la C30. Dos talls intermitents a l'autopista del Maresme entre Mataró i Cabrera. Allà hem parlat amb l'Anna Torralbo de l'Austec a la comarca del Maresme, que ens deia que això ja no té marxa enrere i que confien que aquesta tarda es pugui arribar a una entesa.
Ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que prenen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Vull dir, ahir vam escoltar persones i del personal docent i educatiu que van dir que, si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
I en Joan Barón, que és professor de Canet de Mar, ens deia que els objectius, que les mesures que demanen són irrenunciables.
El tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes que són de classe treballadora, que són fills de classe obrera, tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no és que estigui espatllat, és que no existeix.
Per cert, que els docents del Maresme han fet un recorregut per les diferents escoles i instituts públics demanant a les direccions que dimiteixin, com s'ha fet al País Valencià, en protesta per la situació de l'educació pública a Catalunya.
Des de Bellaterra, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
Això en aquesta nova jornada de mobilitzacions avui al Maresme i al Vallès, quan s'ha superat ja l'equador d'aquestes protestes del calendari de mobilitzacions que inicialment van convocar els sindicats, s'han d'allargar fins al 5 de juny, però tot pendent d'aquesta nova reunió que hi haurà aquesta tarda per seguir negociant aquest conflicte entre docents i Departament d'Educació. 2:15 del migdia. I un altre conflicte laboral és el que hi ha amb els metges. A partir de dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Això és una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública, justament per la falta de professionals. Tenim una unitat mòbil a Barcelona amb en José Antonio Rodríguez i la Mònica Mas. Mònica, bon dia.
Bon dia, Estel. Sí, Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les anomenades paonades, és a dir, totes aquelles hores i serveis que es fan més enllà de la jornada laboral que tenen per contracte els metges. A partir, com deies, del dilluns, de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer. I un dels col·lectius que més s'han adherit a aquesta campanya són els anestesistes, cosa que pot repercutir en anestesiòlegs, cosa que pot repercutir tant en cirurgies com en proves diagnòstiques i exploracions que requereixen sedació.
Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
I és que, segons el sindicat, les llistes d'espera han empitjorat durant el 2025, sobretot l'espera per ser visitat per un especialista. Les demores més importants són en al·lergologia, traumatologia i cirurgia general, sobretot a l'àrea de la Metropolitana Nord, que és l'àrea dels Vallesos i el Maresme. Pel que fa a les cirurgies, totes es fan a termini, en els terminis legals, però les llistes han augmentat, sobretot també, en aquest cas, en pròtesis de maluc, seguit de les de genoll i de les reconstruccions mamàries.
Entesos, gràcies, Mònica, bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs les llistes d'espera dels hospitals a la xarxa pública al mes d'abril, publicades pel CatSalut, evidencien diferències clares entre regions sanitàries. El codi postal pot condicionar i molt quants dies hem d'esperar per una prova mèdica o una operació. La diferència més gran és en les visites amb el metge especialista.
Visita per una al·lèrgia.
A l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa cal esperar 247 dies per una cita amb l'especialista.
A l'Hospital Santa Maria de Lleida la llista d'espera és de 76 dies. La diferència és de gairebé 6 mesos. Visita amb l'otorrino.
A l'Hospital del Vendrell la llista d'espera és de 244 dies.
A l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona cal esperar 39 dies. La diferència és de 7 mesos.
Doncs qui ha recopilat aquestes xifres és en Lluís Freixas, que és especialista en periodisme de dades. Lluís, ara ho sentíem, hi ha diferències entre comarques, però és que també n'hi ha dins de les mateixes regions sanitàries.
Sí, dos centres sanitaris de la xarxa pública, i a pocs quilòmetres de distància, poden tenir llistes d'espera molt diferents per a un mateix problema mèdic. És el cas de la ciutat de Tarragona, amb les visites de traumatologia. A l'Hospital Joan 23 la llista d'espera és de 45 dies, però a 20 minuts caminant, a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla, cal esperar 171 dies, més del triple. Els dos hospitals tenen un nombre similar de pacients esperant una visita amb el traumatòleg, uns 1.200. Ara bé, les regions amb llistes d'espera més tensionades són el Vallès, el Maresme, les comarques gironines i el Penedès.
I què hi diu el govern respecte a aquestes diferències territorials a l'hora d'accedir a la sanitat pública?
Salut reconeix que hi ha hospitals que assumeixen més complexitat, més volum territorial o casos derivats d'altres centres i que això pot incidir en els temps d'espera. També recorden que els pacients que afrontin una llista d'espera massa llarga, sobretot si és per una operació, tenen dret a demanar que es traslladi el seu expedient a un altre centre sanitari de la xarxa pública i s'estudia cas per cas si és convenient fer aquest trasllat.
Molt bé, doncs gràcies, Lluís. Per cert, que si voleu saber quant temps heu d'esperar per una visita o una prova mèdica a la vostra regió sanitària o allà on viviu directament, podeu fer la consulta al cercador que ha incorporat aquesta notícia sobre les llistes d'espera i que trobareu signada pel mateix Lluís Freixas al portal 3CatInfo. Ara ens ho deia en Francesc Mauri, hi ha una calor excepcional per un mes de maig, amb ambient d'agost o de juliol, amb mínimes que fins i tot ja comencen a batre rècords, com per exemple els 28 graus de mínima que s'han assolit a Portbou, unes altes temperatures que ja patim i que es preveuen per aquest estiu que podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits, en aquest cas. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al Parc de Bombers de l'aeròdrom de Sabadell, Montse Poblet.
Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest, les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. David Borrell, ell, el cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
D'aquests 14 eixos, 5 ja s'han començat a treballar, però fins l'any que ve no seran efectius per les tasques d'extinció dels incendis forestals.
I Banús i Bagús són els pobles aranesos més exposats a patir un incendi de sisena generació. Així ho determina un estudi dels pompiers d'Aran, que ha de permetre implementar un pla basat en la gestió forestal i la ramaderia per tal d'evitar-los. Per què es considera que aquests pobles són els que pateixen un risc més gran, Sofia Cabanes?
Bon dia, Estel. Doncs perquè tots dos, Banús i Bagús, es troben en un vessant solell, força escarpat i envoltats de vegetació. Un cop determinat este risc, ara el govern d'Aran s'ha fixat dos objectius. El primer, desbrossar els entorns dels pobles, i el segon, mantenir esta neteja amb ramats d'ovelles i cabres. Oriol Sala, conseller de gestió ambiental.
Primer, en una desbrossada mecànica. I a partir d'aquí, metei una càrrega ramadera.
Este pla de gestió forestal naix de l'exemple de Vilamòs, on fa més d'un any que hi ha un ramat municipal, un model que es vol replicar a més pobles aranesos.
Doncs així hem arribat a 10 minuts i ens plantem a 2:15 del migdia. Catalunya al dia. Per seguir parlant ara, en aquest cas del Departament d'Agricultura, que no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns del Parc de Collserola. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot i això, el conseller s'obre a negociar, això sí, que es pugui obrir algun espai molt concret, eh?
Doncs sí, efectivament, el conseller Òscar Ordeig defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar, com deies, amb els alcaldes, però també amb científics i amb el Consorci del Parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural, però també sense puntualitzar-la.
Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural, però sobretot no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona en determinades circumstàncies aquest accés.
Precisament un d'aquests alcaldes, el de Sant Cugat del Vallès, en Josep Maria Vallès, demana al govern flexibilitzar les restriccions, coincidint amb l'escàndol de la setmana passada quan es va saber que la conselleria havia autoritzat la filmació d'una pel·lícula protagonitzada per en Russell Crowe a la zona delimitada per la pesta porcina. Són declaracions aquí, al Catalunya al dia.
La gent ja està entrant, perquè a la gent se li acaba la paciència. Jo no dic que sobretot a la Serra de Collserola, no, però clar, és que al confinament ens van posar tots mascaretes, rentava les mans, doncs... Escolta'm, si jo li dic als ciclistes, mira, a partir d'ara, per entrar, t'has de posar un esprai a les rodes o tu t'has de fer no sé què, la gent ho faria, perquè la gent el que té ganes és d'entrar.
De fet, Vallès ha demanat per carta al conseller Ordeig que s'habilitin zones del parc on es pugui accedir amb l'argument de fer compatible el setge a la pesta porcina amb el benestar físic i psicològic de la ciutadania.
Molt bé, gràcies, David, bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les precipitacions de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes que hagin estat importants. El sector preveu superar les 12.000 tones de producció, més de la meitat de les quals a les comarques de Lleida. Aquí les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al rec. Repassem tot seguit les xifres que mou aquest sector, el de l'ametlla, a Catalunya, amb la Noèlia Caselles i l'Estela Bosoms.
Producció d'ametlla en gra a Catalunya.
12.600 tones, un 7% més que l'any passat.
Quantes hectàrees d'ametllers hi ha a Catalunya?
30.500 hectàrees, un 2,5%, menys que fa un any.
El 40% d'aquestes hectàrees són de regadiu, però produeixen prop del 80% de les ametlles.
Unes 4.000 hectàrees són de cultiu ecològic.
Producció per demarcacions.
Lleida, 7.895 tones, un 11% més que l'any passat.
Tarragona, 4.663 tones, un 0,8% més que l'any passat.
Barcelona i Girona es mantenen estables.
Noelia, encara queden mesos per començar a collir les ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció sigui bona.
Sí, sobretot per la meteorologia després d'un grapat d'anys complicats. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC.
La paraula és bona. Sortim d'un hivern amb pluges, que fa doncs, que els arbres comencin la campanya amb força,
no hem tingut glaçades significatives.
Palau destaca com el regadiu ha canviat la producció.
Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs, s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona d'IC de Lleida.
I tot i l'augment clar de la productivitat incideix en el paper dels cultius de secà.
Dic que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment dels costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
Cinc minuts i haurem arribat a 2:15. Hi ha preocupació al massís de les Gavarres, a les comarques gironines, perquè hi ha un rebrot d'un fong que està atacant les alzines sureres. Els provoca una malaltia que es diu escaldat i algunes d'aquestes alzines s'estan morint. Investiguen ara per què les torna a afectar tant i com combatre aquest fong. Laia Claret, primer de tot, què ha aixecat l'alerta?
Doncs mira, bon dia, Quim Combau, gerent del Consorci de les Gavarres, ho explica en poques paraules.
Estem veient com moltes surades tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
El fong que provoca la malaltia de l'escaldat es podia combatre amb un fungicida, però fa 5 anys que Europa l'ha prohibit. Això per una banda. I per l'altra, les alzines més afectades són les que es van pelar els últims anys de la sequera. Sandra Torres és gerent de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres i demanen això.
Des del govern o des de qui sigui, no, que ens diguin realment cap on hem de tirar. El canvi climàtic ens està afectant cada mes, tornarà a venir més sequera. Si aquesta sequera, a més hi afegim el fong, que es demostri que no debilitarà molt els arbres, necessitem saber cap on hem de tirar.
I què estan fent per resoldre aquests dubtes?
A veure, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya fan proves a les alzines i estan acabant un estudi. Jorge Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què faran un cop tinguin els resultats.
En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sàpiguen més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic. Sobretot el factor biòtic, el canvi climàtic que està afectant a les suredes. En concret aquí a les Gavarres probablement sigui de les 3 zones o 4 zones de Catalunya la que està empitjorant pitjor.
La campanya de pela de les alzines d'aquest any ha de començar els pròxims dies.
I mentrestant, hi ha hagut un nou robatori de xais a les últimes hores a Catalunya, aquest cop a Maçanet de la Selva. El ramader, a qui se li van emportar 40 caps de bestiar, els ha pogut recuperar quasi tots després que els Mossos els localitzessin ràpidament al Maresme. Per trobar-los va ser clau un anunci online a internet on es posaven a la venda aquests xais robats. Anem cap a la granja on hi va haver el robatori. Allà hi ha anat la Núria Peraire. Núria, com estan aquests ramaders ara?
Hola, bon dia. Doncs mira, els dos germans, l'Albert i el Marc Martín P, ja respiren més tranquils, tot i que només han recuperat una part dels xais de la raça xisqueta. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació del departament i dels Mossos i de la resta d'implicats, perquè van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalt, del Maresme. També agraeixen molt l'ajuda dels seus companys pagesos, que va ser clau per localitzar els xais. Es va trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cadascun. El Marc assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. El que passa, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
Sospiten que el robatori es va produir la nit de dilluns a dimarts. Van treure'ls per la porta més llunyana a uns veïns que viuen aquí i com que els estaven esquilant els animals, no portaven les esquelles.
El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres de la xarxa Cowork Rural, clau per frenar el despoblament de molts territoris. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I per quin motiu creix cada vegada hi ha més coworking en aquestes zones rurals?
Doncs mira, d'entrada, la digitalització de l'administració i també moltes feines que ara permeten que molts professionals puguin treballar en remot. També és veritat que cada vegada hi ha més persones que valoren la flexibilitat i la qualitat de vida, eh? Aquest és el cas de la Pilar Andrés, és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, on hi té la família.
La veritat és que va ser una conversa de bala amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal, doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no, bueno, no estàvem del tot convençuts, però deia, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
La Begoña, a qui fa referència la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte Cowocat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica de les zones rurals per impulsar els espais de coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García ens ha explicat que són molt importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
Algunes dades curioses, eh? García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i a la tecnologia de la informació, el 21% al màrqueting i la comunicació i el 17% al disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí, que el preu de l'habitatge és més barat i hi ha menys desplaçaments.
Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici, tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis potser que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
Bé, per promoure el coworking rural han organitzat la cinquena edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació IDOSCAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
Catalunya al dia. 2:15 de dues. Anem a Aitona, ara un municipi del Segrià que ha depassat fronteres gràcies al fruiturisme. La seva alcaldessa, que governa l'Ajuntament des de fa 16 anys, ha arribat a un acord amb candidatura de Progrés. Aquesta és la marca blanca dels socialistes de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Des d'Aitona, Pere Joan Álvarez, en recordem que Pujol va arribar el 2010 a l'alcaldia sota les sigles de Convergència i Unió.
Sí, fa dues legislatures i va concórrer amb el PDeCAT i des del 2023 governa amb majoria absoluta amb la llista Primer Aitona, ara Pacte Local. Doncs bé, avui ha escenificat l'acord amb el primer secretari del PSC a Lleida, Òscar Ordeig, per concórrer a les eleccions municipals sota les sigles Primer Aitona Candidatura de Progrés, que sumarà pels socialistes a Consells Comarcals o la Diputació. L'alcaldessa Rosa Pujol destaca les facilitats de comunicació amb el govern de Salvador Illa.
Cara, tu pugues agafar el telèfon com a alcaldessa i et responguen, i et contesten des d'un conseller a un director general, feia molts anys que no passaven. I això és el que avui ja, de forma molt meditada, ha fet que primer Aitona prengués aquesta decisió.
Aitona té 2.500 habitants.
I ara parlem de Zero Port. És la plataforma que reclama el decreixement del port i l'aeroport de Barcelona amb diferents entitats ecologistes de defensa del transport públic, de territori, de l'aigua i de moviments per l'habitatge. Ha convocat una mobilització pel 20 de setembre contra l'ampliació anunciada per l'aeroport del Prat. Joan García, bon dia.
Hola, Estel.
I per què el 20 de setembre, ho sabem?
Perquè farà 5 anys de la mobilització que va impedir que el 2021 l'ampliació tirés endavant i perquè serà quan el Consell de Ministres donarà donarà llum verda als plans d'inversió que ja ha aprovat Aena pels anys 2027-2031, en què aquí sí s'inclouen els 3.200 milions per al Prat. Zero Port alerta que, encara que l'ampliació de la tercera pista es farà més endavant, ja s'executaran uns 1.000 milions per augmentar la capacitat de la T1. El seu portaveu, Joan Manuel de Ollano, en fa aquesta lectura.
Ja hi ha prevista a curt termini una ampliació encoberta que el que farà serà empitjorar tots aquests efectes que han vist.
Ara Aena està tramitant el pla director, el document que marcarà com s'ha de fer l'ampliació. Les entitats convocants insisteixen que, entre altres efectes, comportarà un deteriorament del delta del Llobregat i més turisme, que, segons diuen, incentivarà l'ús especulatiu de l'habitatge.
I gairebé un any després de la dana que va causar destrosses a la desembocadura del riu Foix a Cubelles, ara s'està reconstruint el passeig marítim. Són unes obres que van a càrrec del Ministeri per la Transició Ecològica i que representen la reculada del passeig per deixar més espai a la natura en futurs episodis d'inundacions. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Quants metres de passeig es perden, per tant?
Mira, es perden 90 metres quadrats de passeig. Representa que en la part que toca el riu, que va quedar totalment enfonsada, la línia del passeig recula uns 4 metres i en lloc de fer un angle recte queda com esbiaixat. Així es dona més espai a la llera en cas de crescuda sobtada del riu, com explica el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda.
Aquest passeig no fa ni 2 anys que es va estrenar o fa vora 2 anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura i amb aquest plantejament s'ha redissenyat una mica el recorregut que refarem ara d'aquest tros de passeig.
Les obres està previst que acabin aviat a finals de maig, tot i que podria ser que s'allarguessin una mica més. En tot cas, a l'estiu es podrà gaudir del passeig marítim de Cubelles. Pel que fa a la passera de fusta, que permetia creuar el riu a peu i que la riuada va trencar el 12 de juliol de l'any passat, no se sap quan es refarà. És titularitat de l'Estat i ha calgut trobar la documentació de fa 33 anys quan es va construir per poder fer el projecte. Les dues obres, les del passeig i les del pont, seran finançades pel govern espanyol. Aquella riuada va fer molts més danys, ja que l'aigua va entrar en tromba a les cases i va inundar garatges i baixos.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I fem ara un cop d'ull a l'API, al web del 3Cat Info, amb Marc Vidal. Marc, bon dia.
Bon dia.
Què recomanes avui?
Mira, dues coses molt ràpides. Artistes locals transformen carrers de Cadaqués pintant les tapes dels comptadors.
Home, ja era hora.
Com ja saps, Cadaqués...
És un element...
Sí, primer perquè hi posa una mica de color en aquells carrers tan blancs i després perquè Cadaqués té aquesta tradició artística, per tant, en fi, és molt adequat, no? I també aquesta sobre la salamandra comuna, no sé si et fa... saps quina és i si t'esgarrifa massa, aquesta salamandra que és fluorescent a la llum ultraviolada, també s'ha descobert ara. De fet, mai s'havia posat aquesta fluorescència sobre de les salamandres i ara s'ha descobert que efectivament doncs, pot tenir una funció comunicativa, aquest fet de ser fluorescents amb la llum ultraviolada.
Res mai és gratuït a la natura, però
no,
que nosaltres no ho podem apreciar, no,
això,
aquesta fluorescència.
No, perquè s'ha de veure amb aquesta llum ultraviolada.
Ja,
per tant, no és fàcil, no?
Fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, parlàvem de l'última de la fila. Més que res perquè es va anunciar fa un any que farien el concert.
Ah, i ara fa res va ser el concert.
Ja va ser principis de maig, és aquest que escoltem. Va ser un èxit a l'Estadi Olímpic. Van fer, de fet, 2 concerts, les entrades es van posar a la venda poc després, però a mi el que em sorprèn és que ha passat un any ja des que es va anunciar el retorn de l'últim de la
fila.
En aquest espai d'un any sempre ens passa això, que fa un any ja el concert s'ha fet, en aquell moment semblava que estava molt lluny, i com saps encara hi ha gent que hi pot ser a temps a veure'ls perquè la gira acaba el 9 de juliol a València.
Molt bé, doncs gràcies, Marc.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Una i 38 minuts. Tenim novetats sobre el monument franquista de Tortosa. El Tribunal Contenciós Administratiu de Tarragona ha aixecat la suspensió de l'adjudicació de la llicència per la retirada d'aquest monument, que havia quedat suspès de fa 5 anys. Ara falta la sentència perquè l'Ajuntament i la Generalitat puguin tornar a engegar el procés. Última hora des de Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
Digues, què podem explicar d'última hora sobre aquest canvi judicial que aixeca aquesta suspensió
que hi havia de l'adjudicació de la llicència per la retirada del monument franquista?
Doncs mira, bàsicament és un tràmit més per tornar a començar aquest procés d'adjudicació de la retirada del monument. Aquesta suspensió, aquesta mesura cautelar, recordem, està en vigor des del 2021, quan el contenciós administratiu va decretar, mentre no es resolien tots els tràmits i totes les parts, tots els processos oberts en relació a la descatalogació del monòlit. Tot aquest tema ja està superat, són les sentències, no?, que hem anat coneixent els últims mesos, i ara, doncs, el Tribunal ja pot entrar al fons de l'equació i, per tant, ja pot redactar aquesta sentència, una sentència que les parts, en aquest cas l'Ajuntament, esperen que aplani el camí per tornar a adjudicar aquesta retirada del monòlit franquista. Mar Lleixas, alcaldessa de Tortosa.
Per tant, el jutge i la justícia ja ha tombat tots aquells arguments dels que mantenien este suspens del procediment. Es podia interposar un recurs de reposició en un termini de 5 dies hàbils, però el fet també d'interposar o de la possibilitat d'interposar un nou recurs de reposició, també l'auto deixa clar que no atura en cap cas el procediment.
Un cop es conegui aquesta sentència, aleshores sí, tant l'Ajuntament com la Generalitat ja podran tornar hauran de tornar a començar des de zero, o que és el mateix, hauran de tornar a adjudicar les obres de la retirada. Tot plegat quan falta menys d'un mes perquè se celebri, atenció, el 60è aniversari de la inauguració d'aquest monument franquista a càrrec del mateix dictador.
És l'última hora des de Tortosa. Gràcies, Jordi Barranca. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Els municipis de la demarcació de Tarragona, des d'on es podrà gaudir de l'eclipsi solar total, es preparen per al fenomen amb tot un seguit d'activitats. Ciutats com Tarragona, Reus o Valls presenten aquests dies l'oferta pensada per tots els públics. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, avui ha estat aquí, la ciutat de Tarragona.
Exacte, tot i que la ciutat ja fa dies que s'hi fan activitats de divulgació, el gruix de la programació per a tots els públics comença ara amb propostes com ara un planetari inflable o un videomapping astronòmic que es podrà contemplar a la capçalera del circ. La ciutat també acollirà el Congrés de la Societat Espanyola d'Astronomia. El divulgador i científic Joan Anton Català assegura que hi ha un interès creixent per l'eclipsi.
Molta part de la població que comença a fer-se una idea de realment què és el que ens ve a sobre, no? I entendre, no només entendre el fenomen físic d'un eclipsi, sinó entendre l'impacte que això significa per temes com la seguretat, també preocupa temes de mobilitat, i això serà una bola de neu. Com més s'acosti l'eclipsi, més interès hi haurà.
Arreu s'han previst activitats divulgatives, culturals i educatives, a més de tallers de fotografia astronòmica, activitats familiars i a les escoles, entre altres propostes. Un altre dels municipis que es prepara és Valls, a l'Alt Camp, on sota el lema Valls mira el cel, s'han preparat activitats per aquell mateix 12 d'agost que combinaran divulgació científica, observació astronòmica, activitats familiars i música.
Doncs quan només falten 76 dies per aquest eclipsi total de sol, serà, com sabeu, el 12 d'agost, avui volem parlar dels mites que hi ha associats a aquest fenomen astronòmic. Ho fem amb la informació dels experts de la Universitat de Lleida i el repassem amb la Júlia Albacar.
L'eclipsi i les persones pot afectar dones embarassades?
No, el mite sorgeix perquè durant l'eclipsi només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la taparà la Lluna. Gemma Villorbines, la coordinadora del grau de biotecnologia de la UDL.
Aquesta és la radiació que hi ha, que és l'anell solar, i com que és l'única part del Sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipse total, doncs hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
La radiació, per tant, és la mateixa que la que rebem cada dia i no té cap conseqüència sobre el desenvolupament del fetus ni pot provocar malformacions.
L'eclipsi fa primar?
No, tot i que amb matisos. L'eclipsi provoca una petita alteració de la gravetat i el pes es mesura tenint en compte esta variable. Si canvia la gravetat, podria canviar el nostre pes, però això serà pràcticament imperceptible.
L'eclipsi pot fer caure la producció dels cultius?
No, el que pot fer és abaixar una mica la taxa de fotosíntesi d'aquell dia, però només dura uns minuts, per tant serà una variació mínima. No tindrà cap conseqüència a llarg termini per a la producció dels camps i tampoc les flors plantades durant este moment naixeran amb colors més vibrants.
L'eclipsi fa malbé els aliments?
No, per la radiació tampoc s'enverinen ni la carn ni els làctics i també és completament segur menjar durant l'eclipsi.
L'eclipsi altera els animals salvatges?
No ens altera, però aquell dia sí que podem notar que les orenetes o pardals deixen de cantar o les vaques que pasturen poden tornar a l'estable. Això és pels nivells de melatonina, que pujaran i els faran adormir. Tenint en compte, però, que l'eclipsi passarà una estona abans de la posta de sol, senzillament s'avançarà una mica més este procés.
I les mascotes?
Tampoc l'eclipsi no afectarà les mascotes, tot i que si tenim animals, com gats o gossos hiperreactius, en cas que hi hagi una alteració de la rutina aquell dia, poden posar-se nerviosos, però només és perquè els afecta el nostre comportament. No cal tampoc que portin ulleres perquè els animals no miren el sol de forma instintiva.
Pràcticament 3:15. Tenim una última hora relacionada amb incendis. A jutjar per les imatges, impressionen bastant del tuit que ha fet Bombers. Manel Laborda, bon dia.
Hola, bon dia. 10 dotacions dels Bombers treballen en l'incendi d'un espai d'una indústria a Òrrius, al Maresme. La feina dels efectius dels Bombers se centra a evitar que les flames arribin a una zona de vegetació que està a tocar i podria descontrolar la situació. El fum és molt visible a tota la zona i el telèfon d'emergència 112 ha rebut ja més de 200 trucades alertant del foc.
Segons aquest vídeo que ha penjat Bombers, es veu una gran fumareda negra. Sembla que hagi d'anar cap a la massa forestal, però de moment apuntaria que queda encara perimetrat i no ha saltat a la vegetació, però anirem seguint com evoluciona aquest incendi. Gràcies, Manel, bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
Seguim amb altres qüestions. Les universitats catalanes estan treballant en un marc normatiu per detectar el frau acadèmic per l'ús d'aparells electrònics en un examen. A la Universitat de Girona ja ho han decidit i són taxatius. Des d'aquesta setmana no es poden fer servir ni mòbils, ni rellotges digitals, ni tampoc auriculars. De fet, els estudiants no els poden ni portar encara que no en facin cap ús. Si els enxampen, els suspendran directament. Tot això, Fèlix Martín, és conseqüència d'un canvi en la normativa.
Sí, exacte, un canvi que ha entrat en vigor aquesta setmana. La nova normativa concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs final de grau o treballs finals de màster. Descriu com a conducta fraudulenta la utilització o tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. A qui n'hi trobin, li posaran directament un zero. De fet, per la normativa que hi havia fins ara, hi ha en marxa els primers expedients. Ha confirmat Josep Calbó, el rector de la Universitat de Girona.
Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vingués des de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la volguéssim. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
Si es porta algun dispositiu electrònic, la UDG podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre directament l'assignatura o bé una expulsió temporal.
Catalunya al dia.
Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber, 3CatInfo es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos en la campanya que engegaran i que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer el 2010 per la visita de Benet XVI. Marc Riera, bon dia.
Bon dia. La campanya la impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica. Critiquen que la visita del Papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan, en el fons, diuen, és un líder religiós i reclamen que els actes no es paguin amb diners públics. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat, que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Mañé és investigador de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet de religió sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
I les dones continuen sent més religioses que els homes.
Doncs un fenomen que ja vam explicar en el seu dia, aquesta cada vegada que calava més la religiositat entre el col·lectiu de més joves arran de Lux, de la Rosalia i també de la pel·lícula Los Domingos. Gràcies, Mar, bon dia.
Bon dia.
El monestir de Pedralbes és un indret on es podria dir que la història ha quedat congelada.
Doncs parlant de dones i religió, la reina Elisenda de Montcada va ser enterrada en una caixa de fusta d'època medieval, tenia uns 70 anys, i sembla que portava indumentària austera, vinculada a l'àmbit monàstic. Aquestes són algunes de les primeres conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV. Aquesta tarda es podrà veure el documental que s'ha fet sobre aquest estudi multidisciplinari, del qual estem sentint ara de fons el tràiler, i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. Des del monestir de Pedralbes a Barcelona, Anna Escurà, bon dia.
Bon dia. La investigació ha permès reconstruir l'edat, la constitució física, la salut i les condicions de vida de les persones enterrades al monestir. S'han estudiat 25 individus, entre els quals predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada segons els estàndards medievals, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va tenir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
Una altra de les teories que sembla que es confirma és que la reina Elisenda, Constança de Cardona i Elionor de Pinós eren família.
Perquè tota la resta de dones que hem analitzat fins ara tenen una estatura mitjana esperable en l'època, però no n'hi ha cap que arribi gaire més lluny, excepte la reina Elisenda, Constança de Cardona i Pinós, que són les 3 familiars. Elles feien 1,60 m, 1,66 m i 1,61 m o 1,62 m.
L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que hi hagués. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones adultes i 3 infants.
Doncs molt interessant. Gràcies, Anna. Adéu.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
I aquests són els Rumbasia, que protagonitzaran un dels 25 espectacles literaris d'aquesta edició de la Fira Literàrum de Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre. Fins diumenge, el municipi serà l'epicentre de la cultura catalana. Rebrà 43 programadors d'arreu dels països catalans. Es reuniran en una fira referent per a aquest sector. Móra d'Ebre, Jordi Barranca.
Sí, estem. De fet, és una mostra eminentment professional adreçada als programadors de fora a les grans ciutats, un aspecte que destaca Lluís Solores, que n'és el director.
Són programes molt més mitjans, no significa que siguin humils artísticament, perquè hi ha molt de potencial en moltes d'elles, però crec que el país no es representa només per les grans ciutats, sinó per unes ciutats mitjanes i petites que necessiten tindre uns productes que puguen ser contractats, i aquesta és la fira d'ells.
Literàrum està en plena expansió i arriba a Móra d'Ebre després d'haver passat per Morella, als Ports, Calaceit, al Matarranya i també Reus al Baix Camp. Avui comença la majoria d'actes, tot i que la inauguració oficial serà demà al vespre amb la consellera de Cultura. Les grans apostes són...
Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa, eh? Una obra que fa 2 anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim, ara ja se sap qui era, era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
Fins diumenge hi ha 25 espectacles literaris amb totes les disciplines representades, des de les arts audiovisuals fins a la poesia recitada passant pel circ o els pallassos. En total, 45 administracions i entitats són les que donen suport a la celebració de Literàrum.
Molt bé, doncs abans dels esports encara afegirem que l'associació La Bon reclama a la Diputació de Barcelona la propietat de l'històric edifici Francesca Bonmaison per la via contenciosa. L'entitat feminista denuncia que la pèrdua de l'immoble durant el franquisme va ser una confiscació encoberta. De la seva banda, la Diputació de Barcelona manifesta sorpresa, decepció i tristesa per aquesta via que han optat per seguir. Assegura que es treballava per una solució acordada que permetés seguir sumant, diu, amb el feminisme que aquesta entitat representa i que seguirà treballant per aconseguir-ho. Afegeix que fa temps que la Diputació busca diferents fórmules jurídiques, tot i que la situació és complexa, i recorda que a l'espai hi conviuen diverses activitats.
Esports.
Doncs ara temps per la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, viatja avui mateix cap a Barcelona per convertir-se en el primer reforç del Barça de cara a la pròxima temporada.
Està previst que passi avui la revisió mèdica i firmi ja fins i tot el nou contracte amb el club blaugrana. El Barça pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros, més 10 en variables al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford.
Encara ressonen les paraules del comiat institucional i social d'Alexia Putellas.
Putellas es va acomiadar ahir del Barça i de la seva afició. Al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Un cop finalitzat el duel de la penúltima jornada, el públic que va anar a Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
L'afició blaugrana també va acomiadar i Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. De fet, el Barça ha fet oficial la marxa d'Ona Batlle un cop finalitzi el seu contracte aquest 30 de juny.
Per cert, tant Alexia com Ona Batlle i Mapi León han entrat a la llista d'11 jugadores del Barça per jugar amb Espanya dos partits de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent.
A part de les tres que ja has dit, també hi són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Jarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina. També hi ha les catalanes Laia Codina, de l'Arsenal, i Jana Fernández, de London City. Sònia Bermúdez, seleccionadora espanyola de futbol, destaca el retorn d'Aitana Bonmatí un cop superada la seva lesió al turmell.
Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de sumarse a la concentración, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental, es una de nuestras capitanas, y bueno, estamos encantados de tenerla, así que me consta que está feliz de volver con la selección.
Espanya ha de jugar contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i el 9 de juny contra Islàndia a Reykjavik.
Seguim al Barça perquè hem de parlar del comiat de Xavi Pascual de la banqueta del bàsquet blaugrana.
L'encara tècnic del Barça ha explicat que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada no perquè tingui una mala relació amb el club ni amb la direcció esportiva, sinó perquè se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu en cor de continuar el projecte.
I m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
Pascual afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere.
En waterpolo, el Centre Natació Catalunya es va adjudicar el primer partit de la final de la Europe Cup femenina.
Va guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser de les jugadores més destacades del Catalunya.
No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
Sentim ara el tècnic de l'Atleti Barceloneta, Xus Martín.
Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera de davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
La tornada d'aquesta final de la Eurocup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a la capital del Maresme en una sèrie al millor de 3 partits.
I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador.
Es tracta de Jorge Vargas, que serà l'encarregat de dirigir el primer equip en substitució de Xavi Closas. El tècnic barceloní, de 47 anys, afrontarà així la seva primera experiència a la primera divisió després de dirigir el filial 7 temporades.
Catalunya al dia, amb Estel Batet. I never fooled my memory.
Why we had to be. La Sala Sarau de Badalona homenatja demà Amy Winehouse amb un concert de la cantant, guitarrista, productora i compositora Susanna. Ella és Susanna Avellán, és de l'Hospitalet de Llobregat, va tenir ressò a partir del 2017 per la seva participació al programa de televisió La Voz. Un any després va publicar el seu primer disc en solitari i demà la seva portentosa veu recordarà la diva del sol, la mala guanyada Amy Winehouse, cantant i compositora britànica que va morir el 2011. Tenia només 27 anys i un talent únic a les cordes vocals. Ho deixem aquí per avui, però ens tornem a sentir demà, si ho voleu, a partir de la 1 del migdia.